Aquesta setmana he llegit Teorema, de Pier Paolo Pasolini, en la traducció que Jaume Creus acaba de publicar a la magnífica editorial Lleonard Muntaner. Avui parlarem d'una novel·la que també fou un guió cinematogràfic, però que sobretot és un dels textos filosòfics més bonics que s'han escrit sobre la seducció. Recordant Teorema, a molts se us apareixerà la mirada mig folla i delitosa de Terence Stamp, l'enigmàtic visitant que irrompa la vida d'una família burgesa vinguda més i que la desterota profundament, primer a base de camalar-se en tots els membres i després abandonant-los en la seva espantosa decadència, tot plegat amb la deliciosa música del mestre Morricone de fons. Avui parlarem d'una obra mestra que ha versionat un dels nostres traductors més savis, d'un text de rabiosa actualitat que, entre moltes d'altres coses, certifica que Pasolini coneixia molt bé l'òpera d'un bon amic meu. Aquesta setmana he llegit Teorema, de Pier Paolo Pasolini, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el poeta Jaume C. Pons de Lorda i la crítica literària Marina Porres. Soc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'Ona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
James.
Ué.
Marina, què tal?
Bon dia, què tal?
T'ha sortit un granet a la panxa.
Sí, una cosa així molt imprevisible,
no?
Sí.
Et trobes bé?
Sí,
tot bé. Per tots els nostres oients?
Tot bé, tot bé.
Jaume Creus, benvingut.
Bon dia, bona hora a tothom.
Jo crec que avui el programa l'ha de començar la persona que tinc a la meva esquerra, que és en Jaume C. Pons de Lorda, perquè l'any passat diria que en Jaume va experimentar una transmutació pasoliniana que molts dels teus amics van patir que no acabessis trobat en una platja.
Una barriada.
Una barriada de la Barceloneta.
Envoltat de noiets.
En estranyíssimes circumstàncies, envoltat de noiets i d'algun camorrista, segurament. Què va passar?
Aquell pasolini que havia arrossegat tota la vida va eclosionar. No, em vaig sentir que a mi és un autor que sempre m'ha acompanyat, ho parlàvem abans fora micro en Jaume Creus i jo, m'anava mostrant aquestes petites meravelles, com per exemple aquí un quadern de qüestions d'art que parla de Teorema l'any 68, i en aquest sentit vaig ser molt conscient amb el centenari de naixement, que va ser l'any passat precisament, el 2022, dia 5 de març del 1922 va néixer en Pier Paolo, i varen haver moltes festes, i una d'elles va ser des de la col·lecció Artificium, que codirigeix Anna Maria Muntaner, Lleonard Muntaner, i tot varen dir, escolta, per què no fem una biblioteca Pasolini, no? Així van recuperar Amado mio i Actes impurs amb una traducció d'en Joan Navarro, i evidentment ens varen posar en contacte amb en Jaume Creus per dir, Teorema ha d'estar a les llibreries una altra vegada, perquè és un gran llibre. No parlam d'una recuperació, vull que quedi clar, tant en Joan Navarro com en Jaume Creus varen revisar i han refet de dalt a baix les traduccions. Per tant, són dos llibres que no havien pogut llegir mai fins ara en català. Teorema, explicaré una mica de la fundació perquè és molt interessant. Resulta que en Pier Paolo va tenir una úlcera un dia que estava a un restaurant dinant amb els seus amics, va començar a escopir sang i hi havia gent que se pensava que l'havien intentat enverinar i que havien aconseguit matar-lo perquè ja començava a ser molt incòmode, havia estat una úlcera bastant greu i va haver d'estar a un hospital reposant. Allà va tenir com una espècie de tsunami que va començar a escriure obres de teatre de cop i que no n'havia fet mai, així pròpiament sí que es verà que havia fet teatre a l'escola amb els seus alumnes, que ho explica Actes impurs i Amado mio i a les seves memòries, però clar, eren coses més d'aficionat. I aquí se va posar a fer una sèrie d'obres mestres com Orgia, com Fabulació, com es manifesta a favor d'un nou teatre o Porquera. Precisament aquestes obres les ha recuperat com a negre la seva col·lecció de teatre, per tant, qui ho vulgui llegir ho podrà llegir. I Teorema va néixer d'aquest impuls. El mateix Pier Paolo en una entrevista diu que és una tragèdia d'idees. i va veure la dificultat de transmetre-la a nivell teatral i ho va convertir en un guió. Però a mesura que anava fent el guió, anava fent la novel·la, que és una fusió de narratologia, de poema, d'informe, fins i tot amb una veu molt objectiva, i per tots els nivells de lectura, per comparació amb l'obra cinematogràfica tan important, però també com a document literari, és un llibre interessantíssim.
També hem de parlar, Jaume, de l'editorial, pròpiament, perquè n'hem fet alguna de les novetats, però en coneixem poc la història. Què és aquesta Lleonard Muntaner que fa autèntics caviarts, podríem dir, eh?
Mira, és una d'aquestes editorials clàssiques, amb el sentit de dir que des de Lleonard Muntaner saben que per fer un catàleg amb unes obres literàries i amb un concepte de literatura, i Pasolini forma part d'aquesta voluntat de fer catàleg, saben que per fer això han de vendre. I és vera que ells sempre s'han preocupat molt per fer llibres d'història local, no només de Mallorca, sinó també de les Balears i de tots els països catalans. S'han preocupat també pel món d'escai jueus i de xuetes, i en això en Lleonard Muntaner se va doctorar, precisament la seva tesi parla d'això. I per tant hi ha una sèrie de llibres que saben que han de vendre. També hi ha molt d'èxit amb llibres de receptes per fer panades, coca-rois, o també per fer excursions pel territori català. I en aquest sentit, però, després han volgut apostar per col·leccionar de poesia com La Fosca, per col·leccions d'assaig com Temps Obert, per col·leccions, en aquest cas, de traducció com Som Artificium, que és una col·lecció de mida llarga, on han sortit en Rilke, na Sofia de Mello, en Mircea Cartarescu, per exemple.
I llàstima que no el Nobel se'ns ha escapat una altra
l'any
vegada.
Que l'any que ve.
Segur? Estàs segur?
Sí, estic convençut.
Que et posin al jurat, sisplau, no, perquè no. Jo estic desesperat.
En Cartarescu caurà. Ja, qualque dia ja vos explicaré perquè ho sé. I ja per anar acabant de Biaix, que és una col·lecció petita. He de dir que sembla que tot això està explicant molt ràpid, però és una editorial que l'any que ve o l'altre farà 30 anys d'existència.
I val molt la pena, jo crec, mirar el catàleg de Lleonard Muntaner, perquè aquestes col·leccions, tant les de la poesia com de narrativa que has citat, són d'aquestes que, com que treballen a molt llarg termini, quan vas a mirar el catàleg i veus tot el que tenen acumulat de títols, d'autors i també la visió de no només fer allò un llibre i oblidar-se d'un autor, sinó que van cuidant com els mateixos temes, mateixos autors, i crec que està molt, molt ben construït. Vull dir que se li ha de donar molta importància en aquestes col·leccions literàries de Lleonard Muntaner, perquè no és fàcil fer-les.
De fet, ara estàvem parlant amb en Jaume un possible encaix amb un llibre de poemes seus, que jo crec que acabarà caient, també per una qüestió d'interès que tenim na Maria Muntaner i jo per la generació dels anys 70.
Val.
En aquest sentit, se veu molt que hi ha una idea de fer una història a la literatura.
Exacte, sí.
I això se veu també amb el llibre que ha publicat en Xavier Pla sobre autoficció, sobre representacions de jamba, aquest assaig que ha tingut tanta volada. I clar, vull dir, és una editorial literària. I normalment molta gent, quan té aquestes propostes més arriscades, ja van cap allà directament. Mm. Podem dir ara que estem preparant també un llibre d'en Julià de Jòder, de diferents persones que han llegit la seva obra, no només de narrativa, sinó també de traducció, amb tota una aventura literària com en Julià de Jòder. Clar, tu penses, quin altre editorial ho pot publicar en això? A no ser que sigui una editorial loca, com na Maria, una editora que té molt de criteri, que a més s'atreveix i vol fer això, és difícil. Jo he dit també que jo només codirigesc Artificium i de Biaix, na Maria s'encarrega de tot, no sé com ho fa, però que és vera que ajut i que estem molt pendents de tot i que si puc donar una mà amb La Fosca i altres avant, i doncs perquè a mi m'encanta.
Sí. Que el nostre convidat estigui tranquil, perquè tot el que es diu a l'illa de Maian s'acaba fent, som pràcticament ja com
millor,
Jesucrist.
Millor, tant de bo, sí.
No com els evangelistes, sinó directament com Crist Redemptor. Jaume, jo diria que traduir a Pasolini és apassionant, estrany i difícil, però és que també és un autor, jo diria, devorat per la seva pròpia llegenda. I jo diria que és un autor que hem de començar a llegir com un clàssic més enllà del caràcter pasolinià.
Potser hauríem de deixar una mica al marge la idea que ens ha donat de Pasolini al cinema, el seu cinema, però el cinema que amb els ulls dels altres ha quedat, i suposo que el fet que l'última pel·lícula fos la pel·lícula que va ser, d'estralera, que la gent no la suportava, que la gent se n'anava del cinema perquè no ho podia aguantar, va, allò ja era una bufetada al públic, perquè el públic havia acabat fent un Pasolini a través del cinema, sobretot de la trilogia, que dius, això no és Pasolini el que vol. I deia, doncs ara ja us donaré jo el Pasolini que jo sí que vull. Aleshores la gent no ho va suportar. Bé, alguns ho van suportar, però era difícil suportar-ho, eh? Mm-hmm. No és una pel·lícula gens fàcil.
No, especialment al final, que és d'una virulència important. I, sí, encara ara. Sí.
Sí, però fins i tot fixa't que és una cosa que jo sempre havia pensat i que no, jo no ho he vist reflectit, però em sembla que és un estilema del cinema i d'aquella pel·lícula en concret. Totes aquestes escenes més dures es veuen des de lluny, amb una distància. Fins i tot les primeres mamades que fan amb els ninots i no sé què, també allà, lluny, no directe, no es veu directe. I al final tot és a través dels binocles.
Exacte.
Ah, dius, hi ha com un distanciament que a més volgut, vull dir, subratllat, i això per mi era una de les coses que més em van fer pensar amb això de la bufetada. Dius, sí, bufetada, però a més a la meva manera. I us ho faré passar, però us ho faré passar a distància, perquè jo vull que sigui distància i no em torneu a fer la jugada que m'heu fet amb la trilogia de la vida.
Que suposo també que era un autoconscient ja de la caricatura que es feia.
Sí, 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 però si tu havies anat llegint, sobretot els articles, els Escrito Corsari, Lettere Luterane, era un altre, és a dir, en el meu cap era un altre Pasolini que no era el del cinema ben bé.
Clar.
I la gràcia, ja que parlem de Teorema, la pel·lícula a mi em va servir molt per veure el que jo no volia fer. És a dir, com a cine, perquè aleshores m'interessava molt fer cinema i tal, i fins i tot hi vaig posar alguna grapa i l'urpa i tot. Però ell feia, amb Teorema, va començar a fer una cosa que ja havia insinuat també a Catone, però sobretot a Teorema va ser allò puntal, el cinema de poesia. El concepte aquest de cinema de poesia el va posar en solfa, precisament pel que deia el Jaume, és a dir, a l'hora que anava fent guió, anava fent l'escrit que després seria la novel·la que tenim a les mans, no? Però la voluntat d'unir les dues coses en el seu cap estaven unides, però dissociades perquè fossin una cosa i una altra, la pel·lícula no és la novel·la, tot i que, esclar, evidentment, el contingut sí que és el mateix,
l'argument, sí, sí.
Però la imatge de la pel·lícula és una imatge també que comença a ser això, entre distanciada i propera per als membres de la família. És a dir, distanciada des del punt de vista del realitzador, però en canvi molt propera per cadascun dels elements de la família milanesa.
Això també es veu en qüestions d'estil, no, Jaume? Pasolini sí, té sí, un estil sí. Pràcticament que a voltes sembla renaixentista.
Sí, sí.
És un autor, que, té,
és,
és un autor que té les lletres italianes al cap. No?
De fet, ell explica que quan va començar a escriure poesia, perquè resulta que va descobrir que la poesia no era una cosa estel·lada, les estrelles universals, sinó que resulta que sa mare li va fer un sonet i va dir això se pot fer. I va descobrir que era una qüestió tècnica. Sí. A partir d'aquí ell se va convertir, ja ho diu, en un poeta canònic, perquè va servir els metres, els rimes de Petrarca, de Dante, clar, i va començar sent un clàssic. I aquesta cosa multidisciplinar és en part el que sedueix del personatge, perquè no li basta el que va tocant, sempre ha d'anar més enllà, comença amb poesia i no li basta, fa novel·la. La novel·la no li basta, fa guions, no li basta, dirigeix, fa Catone, continua fent poesia, però ara se'n va i te comença a fer articles que són furibunds i rabiosos.
Molt, sí.
No li basta i se'n va a pintar. I a més, quan fa poesia, per exemple, un poema en forma de rosa que va publicar sí. Poncianes en traducció en Xavier Valls, se veu molt això. Cansat de ser un clàssic en poesia, comença a fer una poesia experimental, postmoderna, que agafa sa punt cinematogràfic, diu, Piero, canvia'm el objectiu pel número 5. I això en meitat del poema,
sí, sí.
No? Article, dietari, poesia, i és una mescla meravellosa. I això se veu a Teorema, se
sí,
veu
sí,
aquest
yes.
Pierpaolo multidisciplinar total.
Bueno, també és com una, o sigui, la voluntat aquesta d'experimentació, que és una de les seves gràcies per mi, no? Que veus que tota l'estona està, la constant és forçar, no? Per tots els cantons per on vulgui, o sigui, que notes que hi ha aquesta pulsió per evitar tota comoditat i per sí. buscar tota l'estona com els cantos de les coses, no? Llavors és com també li permet, jo crec, i aquesta és una de les gràcies d'ell, pensar molt diferent. O sigui, com treballar així et porta, o almenys jo li veig a ell quan el llegeixo, no? De dir, com que ho està forçant i ho està pensant així, li permet simplement situar-se per pensar les coses en un lloc diferent. Això és... I per això sobten tant les reflexions aquestes sobre el desig, la culpa, el sadisme... O sigui,
aquesta és la gràcia. És a dir, que... jo, com que ja vaig i vinc de tot arreu, puc dir el que em doni la gana. I ho dic amb la contundència que em dona la gana. Mm-hmm. I això és una mica la definició de molt del treball periodístic, i no tan periodístic, però que una mica suposo que devia ser no només les pel·lícules, sinó també això el que posava les instàncies del poder en contra seu. I peeked in
to say good night. Hola, aquesta setmana vos vull recomanar un altre títol pasolinià. Ja que estàvem parlant aquí de la part més experimental amb Teorema, traduït per Jaume Creus, crec que convé, per conèixer els orígens de tot plegat i la seva etapa furlana, anar cap a Actes impurs i Amado mio, que són dues novel·les breus que mos ajuden a entendre precisament els orígens d'aquest creador multidisciplinar que crearà escola i crearà focs a Europa en el seu futur. Amb una traducció revisada i refeta per Joan Navarro, és el títol que encerta la biblioteca Pasolini i Jonar Montaner, editor. Per tant, pot estudiar un dia la fantàstica amb aquest teorema. Per tant, podreu trobar tots aquests llibres, evidentment, a les llibreries on. Dark and bare in our
town, no scarlet ribbons. Aquesta setmana que hem parlat de desig, de culpa i de sensualitat i també de literatura experimental amb aquest teorema, us volia recomanar un llibre que també és experimental, que també parla de la culpa i del desig, que es titula Albertine i té de subtítol Rutina d'exercicis, que és de la poeta i la professora Anne Carson. Això ho ha publicat Basso Rotto, la seva col·lecció en català, i l'ha traduït la Núria Busquet Molist. És un llibre molt interessant on Anne Carson el que fa és agafar el personatge de l'Albertine de la recerca del temps perdut de Proust, que és un personatge marcat per la gelosia, per la culpa i pel desig, i fer tota una sèrie de reflexions sobre aquest personatge que li permet pensar filosòficament sobre aquests conceptes. Crec que, sense haver-ho tingut gaire present, Carson i Pasolini es poden posar de costat i es poden fer dialogar per moltes coses.
Parlant dels cantons i parlant d'aquesta voluntat de dislocar la societat, explica'ns una mica què passa a Teorema, perquè això és important. Què explica aquesta novel·la, aquest guió, aquesta pel·lícula, aquest...
El que sigui.
Aquest, el que sigui.
Aquesta multidisciplinaritat. Bé, és una crítica a l'estament, a l'estatus quo. L'estatus quo d'una determinada capa social, evidentment, aquests milanesos que la vitllen molt bé, estan molt ben situats, fora de Milà, vull dir, això, fins i tot fora de la ciutat, perquè s'ha de subratllar l'estatus. I aleshores, és clar, una família que viu molt tranquil·leta, sense cap problema, perquè no hi ha problemes econòmics, tothom va tirant, els dos fills estan a la universitat o estan estudiant a la universitat, la dona fa el que vol, llegeix molt, això és una cosa interessant,
gato, gato perdiana, sí. Més o menys, no?
Va llegint molt,
però
prenent el sol i llegint molt. I aleshores, clar, quan arriba l'hoste, que no se'ns explica mai per què ve, no, simplement el neto de boli porta un telegrama dient s'acostarà aquest senyor, vindrà
però
aquest senyor.
Però això també és un element grecorromà. Sí, Inuche, és a dir, de sobte un personatge que apareix...
Apareix i desapareix, perquè després desapareix.
Però capgira totes les identitats.
Aquesta és la gràcia. És a dir, el sol fet de la seva presència capgira, diguem-ne, tot l'entramat que sostenia la família. I la sostenia sense problemes. Clar, quan se'n va, i això a la novel·la ho subratlla molt sovint, la pel·lícula no ho pot fer-ho tant, però la novel·la sicuda, clar, sempre la gent, cadascun dels cinc personatges, mira per on se n'ha anat. La pel·lícula també ho fa, també ens ensenya el vial, eh? Uh-huh. Però, clar, aquí ho subratllo d'una manera molt clara, no? Cada personatge, en un moment o altre, quan es planteja el canvi, bueno, el canvi si és que se'l planteja, perquè n'hi ha que no se'l planteja ni se'l troben, però sempre hi ha un moment que miren el vial o l'avinguda per on se n'ha anat. I això ho subratlla cada cop. Per tant, és important l'arribada, que no se sap el què, i un altre de telegrama que diu que se'n va, però que tothom que ja ha quedat trasbalsat, en un moment o altre es fixa i ho diu, perquè ho subratlla, és a dir, perquè és la necessitat que ha quedat en cada personatge d'una cosa que se n'ha anat, però que li ha canviat, li ha capgirat l'existència.
La qual cosa a mi em va deixar astorat perquè emparenta aquest text a una òpera que em sembla que tenia present, que es diu Don Giovanni d'un tal Wolfgang. I em sembla que Pasolini l'havia escoltada, l'havia estudiada. Perquè si t'hi fixes és com una segona part.
Ja.
Perquè quan Mozart no toca mai aquest post després de la seducció. I en canvi Pasolini diu no, l'important no és només diguéssim,
el seductor, sinó
sobretot què foten després amb aquest lío monumental que porten. No?
I això també subratlla, per contestar una mica el que em deies abans, la família, l'estament familiar amb la criada, que és tot el contrari, una dona de poble, molt humil, que amb prou feina sap parlar gaire.
Novament un personatge operístic.
Sí, també, clar, perquè claríssim. La Cerlina, per aquí, no? Bé, però quin final té la pobra dona? L'evita.
Perquè a l'òpera la criada és la més llesta.
Sí, clar, bueno, i aquí també és la primera que passa per la pedra del hoste, que a més ho fa expressament. I diu, no et matis, jo ja t'ensenyaré a passar-ho bé. Perquè la primera reacció de la és que jo, això no pot ser de cap manera, no? I com que no pot ser, hi ha remei.
Per tant, l'equació bàsica d'aquesta obra és seducció, aquesta dialèctica entre seducció i ordre.
Sí, és fantàstic.
La cosa del que dèiem de l'estament,
Sí, ordre, per tant, final, ordre final, social, final, ordre
final, final, fins i tot a la pel·lícula, el que queda de l'estament aquest popular són llàgrimes, que va sortint una sorgente. Sí.
Bueno, és que un dels grans temes és la marca de la seducció. O sigui, la marca que deixa, com no pot sortir indemne d'aquest procés, com no pot sortir indemne del desig, que és com un gran tema, ja no només literari, no?
Humà.
Exacte, però que aquí es veu molt ben... Bueno, vull dir que molt ben pensat en tots els personatges.
Totalment.
Molt focalitzat, perquè, esclar, a més, és posat allò, el focus, la càmera davant de cadascun d'ells. I passa el que passa, eh?
I a més amb un personatge que hauria d'encarnar la innocència, perquè és un personatge una mica més jove, no? Pràcticament infantil, no?
De fet, connecta amb el que deies abans, que hi ha aquest punt grecollatí. Jo crec que connecta perquè és gairebé com una paràbola cristiana, no? És grecollatí, però també és una refeta bíblica, és l'arribada d'un messies, però acaba sent un messies sensual. I en el moment en què hi ha la seva absència, és el moment que sentim nosaltres cada dia davant l'absència i el silenci de Déu, no? Com actuam moralment davant d'aquesta situació. Evidentment és una provocació i un escàndol, perquè la il·luminació arriba a través de la via del sexe, que això també hi ha de qualque pensador clàssic dient que el sexe és un vehicle de descobriment.
És que ho és,
I és que evidentment ho és. I a més hi ha hagut crítics cinematogràfics i literaris que han identificat aquest messies amb el mateix Pasolini, no? Perquè resulta que hi ha aquest ordre burgès, que tot funciona, tot està ben fermat i ben reformat, però resulta que arriba un estranger i ho capgira tot. Podria ser en Pasolini, la mateixa societat italiana, no? I la seva absència també deixa una absència divina, gairebé, amb rastre del sagrat.
O perdoneu, a mi és que és un tema que, clar, tots els textos els llegeixes des del present. És molt curiós com a l'any 2023, a un país com el nostre, el tema de la seducció, el tema del desig... No la sexualitat ni la hipersexualitat, que diuen els cursos, el tema del trasbals del desig, el tema del mal del desig, d'alguna manera s'està criminalitzant.
Clar, jo llegia això mateix, aquests dies.
Jo llegia això i pensava, bueno, aquest tio publica això ara i el cancel·len.
Sí. El crucifiquen directament.
Perquè realment només
hi ha... Bueno, el tornarien a matar, segurament.
Clar, només hi ha transformació quan hi ha aquest esquinçament que deies personal, no? Aquestes innutge la teoria pasoliniana del desig.
De fet, això és el que li recriminen aquest documental de generació porno, que sí. Criminalitzen els joves que follen. I clar, mm-hmm. i diu, hi ha un moment que diuen, és que clar, fan sexe anal, com si això fos terrible. I jo, i ara, vull que se mantengui. Tampoc no m'acaba d'agradar pensar que ja el practiquen en els 11-12 anys, sí, perquè sí. crec que és una miqueta prematur. Ara bé, criminalitzat sexe anal, no, per se, que és el que fas documental. I clar, vull dir, era tot molt carrincló, sincerament. I crec que en Pasolini... republicat aquest 2023 mos fa veure amb quin estat reaccionari estem vivint catalanament ara mateix.
Bueno, que a més és un discurs que també lliga, vull dir que hi ha tantíssima gent que pensa sobre això, a mi sempre em recorda molt a Baudelaire, no? Aquesta idea de la barreja entre el desig i la culpa, o el plaer i la culpa, que és una dialèctica que la una dels pilars de la poesia baudelairiana és això, i que aquí es veu molt bé com Pasolini en realitat també té molt això al cap de com són elements indestriables i com pertanyents a la natura humana.
Que les persones creixem i les societats canvien a través de trasbals. És a dir...
És que si no, no hi ha progrés.
Aquesta idea absurda...
I no parlo del progrés tecnològic, parlo del progrés personal.
Però aquesta idea absurda i estúpida generalment de l'esquerra d'avui, importada de la dreta d'abans, que té collons la vida, de que no, que la gent per créixer fem un congrés i ens il·lustrem i ens diem, ens expliquem els uns als altres lo feministes que som i lo il·lustrats que som. És que, a més, és que no funciona així.
No funciona.
Tu creixes quan et fots una hòstia, quan et passes una mica amb excés, tots som excessius, tots som culpables a vegades, tots rebem la culpa de l'altre... I és que, si no, aquesta llibreria no estaria plena de llibres perquè només hauríem fet manuals de conducta.
No, sí.
I el món seria una merda.
De tota manera, clar, com que la culpa sempre l'arrosseguem de in illo tempore, aleshores treure-se-la al damunt costa.
Bueno, és el joc literari d'aquest llibre, és que sabia molt bé això,
els mecanismes de la culpa.
Que per això es diu, no? Vull dir que és com un manual de psicoanàlisi aquest llibre i així, però perquè sí que també veus molt bé la idea que té instal·lada de com les idees que tens al cap no són teves, i això que dèieu abans, no? L'herència grecollatina, l'herència cristiana, vull dir que veus que a més les actituds de tothom són com un rebot de coses que ni sap que té. Llavors, clar, això és com molt poderós quan ho poses, perquè és com una mena de...
Hi ha la motxilla personal que portes de la teva història, però hi ha la motxilla històrica o, diguem-ne, dels fets que s'han anat succeint segle rere segle, i això també és una motxilla.
Inconscient,
Parlem també de la llengua de Pasolini. No sé si era el teu primer text de pasolinià que traduïes,
Sí, en el seu moment, sí.
Quin és, l'havies llegit, segur? Quin és l'estil, diries? Quina és la marca de l'estil pasolinià? Perquè ara hem parlat una mica de la ideologia.
Jo no sé si hi ha un estil... Hi ha l'etapa friuliana, i aleshores allò sí que és una cosa molt específica, recupera una llengua, ho fa a tota voluntat, i a més sabent que existeix el català, que això també és important de dir-ho.
I sempre ho diu.
Sí, sempre ho diu.
Sempre ho recorda.
Sí. Recordem-ho això, insistim-hi, perquè val la pena. Perquè ho dius, això?
De fet, ara jo anava llegint aquí una entrevista que se li va fer l'any 75, va anar a l'Institut Americà pels alumnes que aprenien italià d'Amèrica, i ell comença a parlar la seva poesia, i comença a parlar, de fet, que comença a escriure en furlà per influència familiar, sobretot per l'herència de sa mare, però que per ell és una llengua literària.
Sí. Uh-huh.
I volia posar-la en el nivell d'altres llengues petites, i ell parla, per exemple, de romanès i parla del català. I ho té superpresent. De fet, és el primer, juntament amb en Cardós, d'una antologia de poesia catalana traduïda a l'italià, amb una revista que publicava Estroligut
poble.
I a partir d'aquí s'interessa brutal, i per això va venir a Barcelona moltes vegades. Fins i tot el darrer any de vida va anar a trobar-se amb en Dalí a Cadaqués, perquè volia que el pòster de Saló el fes el pintor. El que passa és que li va demanar una picossada i no el va poder,
Era un queixacobri monumental.
I això ho recorda en Jodorowsky, les seves memòries, perquè en aquella època ell volia fer que en Dalí fos l'emperador de la galàxia de l'adaptació de Dune d'en Herbert.
Sí.
I va venir a Cadaqués i se troba, que putes fan Pasolini aquí. No, tranquil, no vol fer una pel·lícula, vol un pòster. Però l'interès de Pasolini per Catalunya és constant. I de fet hi ha un poema en forma de rosa, que és un tractat contra en Frank, que parla la situació catalana.
Llavors deies que hi ha aquesta etapa més friuliana.
Però, aquesta és una etapa més del començament, quan se'n va cap a Roma i comença, diguem-ne, tota la tira sí, la gran avinguda del que és la seva feina i la seva obra a Roma. Jo no crec que hi hagi una... Bueno, sí que hi ha una voluntat, però és una voluntat d'això que dèiem abans, el llenguatge aplicat al cinema de la poesia, i no sé si hi ha gran cosa més. És a dir, jo no m'he trobat problemes per les paraules que fa servir, sinó problemes per què devia maquinar el seu cervell per dir-ho d'aquella manera.
Com hi arriba la paraula?
Sí. És a dir, les paraules no són difícils ni a l'hora de traduir, no
tens
problemes.
Sí, sembla un autor abarrocat, sobretot si penses en el barroc italià.
Al contrari, i com que a més incorporava moltes de les paraules que s'estaven produint aleshores, és a dir, la generació espontània de nous, bueno, els qualenquisti, hi ha unes quantes paraules que són incorporades, però incorporades per la mateixa modernó de la societat que les estava generant. Però en general, ni tan sols en els poemes en forma de rosa, no hi ha una dificultat de paraules. Hi ha el que per mi, o almenys quan jo traduïa Pasolini, m'havia de plantejar és quin procés mental t'ha portat a dir les coses d'aquesta manera i amb aquestes frases.
I fa temps parlàvem amb l'Eloi Creus de Sandro Penna, de la traducció que ha fet de 84, i ell ho explicava una mica així. No és un idioma
molt senzill, molt simple.
De fet, excessivament simple, que ens portava a una persona que tu i jo estimem i enyorem molt, que es diu Francesc Garriga, però sota cada tria de paraules, sota cada animal...
No.
Hi havia tones de llibretes escapçades, no, Jaume? Va una mica per aquí també, en Pasolini.
Molt. I en Sandro Penna, com bé sabem, va ser un mestre espiritual i real d'en Pasolini. Quan arriba, amb Jaume Creus ha parlat de l'etapa friulana, furlana, ha de fugir per culpa de l'escàndol, és expulsat del Partit Comunista per actes impurs, actes obscens en espais públics, ha de fugir d'allà per sa vergonya, i a partir d'aquí se'n va a Roma i descobreix Roma. I quan descobreix Roma, descobreix un llenguatge del carrer, romagnolo, comença a fer aquestes novel·les que són Nois de la vida i Una vida violenta, i a partir d'aquí entra en una voràgine que fa que conegui tot el món de sa faràndula, coneixen en Fellini, per qui ajuda a fer escenes i diàlegs de la Dolce Vita, per exemple, quan apareixen la gent dels baixos fons, i això connecta amb l'obra de teatre que va fer en Jaume Creus i Sio Paolo,
i sí que ens l'ha posat aquí sobre la taula,
i que va publicar però fa molts anys,
perquè està parlant del que just ara el Jaume estava comentant.
Explica'ns l'origen d'aquest text.
Aquest text és, diguem-ne, les ganes d'explicar què va passar quan encara no era Roma, i l'obra de teatre s'acaba precisament quan es veu obligat a anar-se'n se'n va a Roma perquè és el lloc, diguem-ne, on més pot emergir. Però, en canvi, tot el procés, fins i tot l'ocupació, perquè, esclar, també van patir el que van patir en el seu moment. Doncs aquí una mica ho recull tot i intenta aclarir en la mesura que es pot, perquè tampoc no ho sabem tot.
I és un text teatral,
Això és un text teatral, sí.
S'ha representat?
No, mai! Quina pregunta! Quina pregunta!
Doncs a la nostra condició de masies dels textos
hi ha un punt
ho
de masia, Hi ha un punt de masies aquí, és a dir, hi ha algunes escenes que tenen... Bueno, que me les serveix el mateix Pasolini i jo les agafo i les, diguem-ne, les obro.
Però és que la comparació amb el Crist no és... jo ara que estic per altres temes repassant la Bíblia, jo crec que la figura del Crist la té molt present, sobretot el Crist de l'Antic Testament, que és un Crist moltes vegades violent, moltes vegades eròtic, moltes vegades...
Això és un Crist...
Sí.
Ara en Jaume Creus li està mostrant en Bernat de Déu el Crist ajagut d'en Mantegna, que és la imatge que impulsa un dels moments de Mamma Roma, que és quan el pobre l'home mor a la presó per culpa de la tuberculosi que ningú no el tracta.
I aleshores, esclar, aquesta imitació de l'art que deia, vull dir, aquest rerefons, aquest background de l'Itàlia renaixentista, que és això.
És això.
El Pasolini la tenia molt incorporada.
Gràcies a en Roberto Longhi, que va tenir de mestre Bologna, i li va mostrar tota la història de l'art italià.
Bueno, doncs, aquestes coses que són, diguem-ne, que semblen episòdiques, no són gens episòdiques. És a dir, et conformen. És a dir, forma la teva motxilla personal i ho vas traient. I aquesta és una mica la gràcia. I ara que parlau del Sandro Penna, en un llibre de narracions que acabo, que ara he tancat, l'última és una simbiosi de Pasolini Penna, que agafa un fil d'aquí i el transforma en una narració llarga. Aquesta és la narració més llarga del llibre. Comença amb una molt curta i acaba amb una molt llarga. Bueno, això abans, fora de micros, estàvem parlant també amb el Jaume. I hi ha una voluntat d'això, de continuar aquí i explicar unes quantes més coses, però afegint-hi el component Sandro Penna. Perquè, clar, jo Sandro Penna també en el seu moment el vaig començar a traduir en un lloc que ningú no deu recordar, ni l'Eloi, perquè l'Eloi sí que parla de les proses, però jo ja havia traduït poesia en un butlletí del Casal Landa, que clar que ningú no deu conèixer ni ningú no deu tenir, però jo ja vaig fer, diguem-ne, l'entrada.
Clar, són dos personatges molt curiosos, perquè potser a través d'un mateix estilisme o a través d'un ideari són dos personalitats que s'aboquen a la societat d'una manera molt diferent.
Mm-hmm. Penna, i tant diferent, sí.
Penna és una espècie de pelacanyes que mai no acaba de fer res bé, i en canvi, que hi ha una cosa que a mi m'interessa molt i que encara me'l fa més atractiu, Pasolini és un aristòcrata i un ésser d'una bellesa i d'una... No? I d'un donjuanisme també.
Ei, també, això és important. Sí, sí.
No? Aquesta imatge que tots tenim al cap és una mica com el Ferreter, no? Mm. Per entendre'ns, sí, Marina, sí. Per citar un,
sí,
un autor,
sí, sí, sí,
del,
sí, sí,
qual ets cònsul, no?
Bueno, i que hi ha una voluntat constant quan llegeixes els seus textos que això es vegi. És a dir, que ell no és que dissimulés això, sinó que és una de les banderes de la seva literatura. Que això també és molt interessant per mi, o sigui, veure com s'exhibeix aquesta cosa més com sensual o més això de l'aristocràcia del desig en els seus textos, que és el que l'ha fet el mite.
A banda del teorema, de tota aquesta pasolinyada que has dit que hem traduït, per on començaries? Recomana als nostres oients que facin una espècie de podi. Per on, quin seria la millor manera d'entrar-hi?
Mira, jo crec que podem parlar de quatre períodes pasolinians potents. El primer seria l'etapa furlana, i el primer llibre que s'ha llegit és Actes impurs amado mio, perquè te parla en primera persona, amb una teoria i tècnica del jo, d'aquest període, i des desig i a sa culpa, i sí, de sa seva homosexualitat, sí, 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 i que a més vol tenir relacions amb alumnes seus, perquè era professor d'escola rural, i aquest sentiment de culpa d'ell, de tenir 20 i pocs anys i sentir-se tret per els lotes que tenen 14, implica dilemes morals molt bèsties. Un llibre que avui en dia no se podria escriure, ni publicar,
no,
ni
exacte,
pensar.
Això és veritat.
Això,
sí,
per,
sí,
començar. Si volem saber el fonament de l'etapa romana, i que està disponible en català ara mateix, se pot llegir Una vida violenta, que ha traduït en Pau Vidal per l'Agulla Daurada, Actes impurs amado mio, per Joan Navarro. I després, per aquesta etapa més experimental, que toca el cinema i totes les seves disciplines artístiques que va desenvolupar d'una manera extraordinària, jo crec que Teorema és un text fundacional, perquè t'ajuda a veure aquest desig de provar diferents gèneres, de fusionar-los, d'acostar-se cap a altres perspectives, abans d'entrar dintre d'una etapa molt literària, que és l'etapa de la trilogia de la vida, que és com si ell deixés de fer projectes seus i agafa tres clàssics de la literatura universal, que són en Boccaccio, en Chaucer i Les mil i una nits, d'un autor anònim, i ho converteix en tres pel·lícules meravelloses. Però com explicava en Jaume en el principi, i així ara la gent ho entendrà, li surt estir per la culata.
Sí.
Perquè ell volia mostrar una molt de sexe, coses amb pilotes, vulneració de la moral, un munt de personatges picarescos que ja havien sortit a la seva obra, però que aquí ja és una cosa desfermada. El problema és que no s'imaginava tenir tant d'èxit. I van ser tres pel·lícules, les més exitoses que va tenir, i que van engendrar milers i milers de còpies en tot el món. I de pel·lícules adaptades amb Boccaccio, altres contes d'en Chaucer, però que eren porno soft. Clar, vull dir, va crear una febre i això li va molestar profundament, que tingués tant d'èxit, que recaptés tant de dobbers i que generés tot això. I què va fer? Va fer dues coses. Va fer una abjuració de la trilogia de la vida.
Ho va dir i ho va escriure.
Dient que abjurava, sí, d'ella, sí, perquè se sentia avergonyit, perquè si aquests cossos de joves i aquestes mentalitats de joves eren corruptes, ella, no per que ho fossin d'estent, sinó perquè ja venien corrompudes d'abans i que ella havia contribuït en aquesta corrupció. Per tant, diu, ara el que faré serà, si abans havia atacat la burgesia, com faig a Teorema, ara destruiré la societat des dels seus fonaments. Ho va provar en Port Xile, que és porquera, però no li va bastar i va haver de fer Saló, els 120 dies de Sodoma, que ja és una pel·lícula destructora, és una, sí, pel·lícula, sí, que destrueix la història mateix.
Per tant, se'n gira moltíssima feina, no només de llegir Pasolini, sinó de llegir també en Jaume Creus, que no para de traduir compulsivament i, sí. no només de l'italià.
Bulgaco, Tolstoi.
Realment, jo crec que són tres persones en una. Ara, abans
ara Chapek, ara Chapek, i a més ho reivindico.
Oh, estàs
perquè...
traduint Chapek? Sí, oh, doncs tu estàs passanteta.
I continuarem, perquè ja ha acabat la fàbrica d'Absolut, que ja la tenen a l'editorial, per tant, ja fa el seu recorregut.
On sortirà? Ens ho pot
Males Herbes.
Sí, que ja havia traduït, havia fet la novel·la de les Salamandres.
També,
que és
les Salamandres.
Meravella i una virgueria.
És una de les últimes, però que, és a dir, la fàbrica d'Absolut, que és la que ara he traduït, és com el pòrtic de les Salamandres. Però les Salamandres ja veia el perill del nazisme molt clar. I aquí el 24 doncs, encara no era tan clar, però ja se l'ensumava, o més ben dit, s'ensumava que els moviments socials i entre països anirien de mal borràs. I la novel·la és això, i és que sembla mentida, ara ho comentava, és que és tan actual que fa mal, de tan actual que és. I ara que estic fent l'obra teatral, les tres, la trilogia de les més famoses, començant pel Rur, que és la intel·ligència artificial. Aquest debat que tenim de la intel·ligència artificial
totalment.
Ja és Rur. Ah, els robots, la intel·ligència artificial va aplicada als robots, vull dir, no ens enganyem. Hi ha altres manifestacions, però sobretot un robot amb intel·ligència artificial. Bueno,
doncs algun dia tornarem a convidar en Jaume
i parlarem
de Chapek, perquè jo vaig llegir la novel·la de les Salamandres i em va semblar, a més jo no coneixia que ell era filòsop de formació,
sí.
I em va semblar un text de,
i tenia moltes converses amb el que aleshores era el president de Txecoslovàquia, el Masaryk. Tenien, hi ha un llibre, vull dir, de les converses, és curiós, ell té dos volums de les converses amb el Masaryk i després en té un que diu Els silencis amb el Masaryk. Mm-hmm. És fantàstic.
Doncs tornaràs aviat, ja et dic, Jaume, i fins a llavors llegiu Pasolini, que algú representi alguna obra seva.
Sí,
no estaria malament,
sí,
ho va intentar Xavier Albertí, sí. que és el nostre cònsol en tot i la nostra guia espiritual, però va ser molt difícil, però potser per tenir una societat una mica menys puritana hauríem de tornar més a Pasolini i menys a altres coses que em semblen molt menys la pena.
Jo suposo que aquest llibre que deia de narracions és molt pasoliniana en aquest sentit, i potser alguna, aquesta última narració, potser també passarà el que deies tu, Jaume, vull dir, a lo millor avui no es pot escriure i no sé si faré bé de publicar-ho.
Doncs jo crec que faràs bé i així s'escrigui i així es faci. Que deia el
procurem,
faraó.
Procurem.
Aquella pel·lícula dels 10 manaments.
Sí.
Moltes gràcies, Jaume.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jaume i Marina.
Ué.